3 minuts per sobre de 2:15 del matí. Avui al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, us recomanem que us cordeu bé els cinturons, entrem de ple en el món terrorífic d'Asmodèxia.
Sé que está siendo un largo camino, pero estamos cerca. Aguantarás. Si tu madre hubiera sido solo la mitad de fuerte que tú, y ya sabes que esas pobres criaturas nos necesitan, te necesitan.
Entrem en aquesta història del pastor Eloi, un exorcista, que amb la seva neta, l'Alba, fa un viatge cap a Barcelona. Durant aquest camí hauran d'ajudar persones posseïdes per éssers malignes i també descobrir coses sobre ells mateixos. A hores d'ara ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils, el director d'aquesta història, el valldoreixenc Marc Carreter. Marc, molt bon dia.
Bon dia.
I ben tornat aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa.
Moltes gràcies.
Saps això, quan ens hem trobat aquí, dic, ostres, si ja vaig parlar amb tu fa uns anys.
Sí, sí, amb Mal Cuerpo, el 2011, el primer curt va ser.
Primer curtmetratge, sí. Després va sortir dir-ne un altre curtmetratge.
Sí, Castidèrmia, el 2012.
I ara tornes a copejar amb aquesta pel·lícula, primera llarga durada de Marc Carreter.
Sí, ara sí, el primer llargmetratge, molt content. Fèiem els curts, sobretot, perseguint aquest somni, vaja.
Exacte, d'això es tracta. Suposo que qualsevol realitzador de cinema el que vol al final és fer una pel·lícula llarga durada.
Sí, sí, el que ens agrada, entenc, o el que m'apassiona a mi és explicar històries i la manera comercial de fer-ho, per dir-ho així, per poder-t'hi dedicar professionalment, és en un format com és el llargmetratge.
Una pel·lícula que es presentarà en premier el proper 20 d'abril al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Brussel·les. Què espereu d'aquesta participació?
Bé, és un moment molt esperat per jo crec que per tot l'equip, pels productors i òbviament per mi. La Premier Internacional amb un festival de molt prestigi, és un moment d'aquells que esperes o que somies, no?
El resultat, en tot cas, estàs content de com ha quedat tot plegat?
Molt content. Al final la pel·lícula acaba sent una mica com un fill teu, no? Vull dir que te l'estimes, que li has posat moltes hores, ho has fet amb molta cura i n'estàs, o jo n'estic molt satisfet. És la història que volia explicar.
Una història d'exorcismes, al final. Però què aportes pel que fa a exorcismes?
És una pregunta realment complicada, perquè hem vist moltes amb exorcismes, diguem que ens ho han ensenyat gairebé tot. Bé, què aportem o què aporto en aquest cas? La pel·lícula té un format de road movie o de walk movie, és a dir, els dos protagonistes fan un itinerari, un llarg viatge, van caminant i pel camí es van trobant una sèrie de persones infectades a les que tenen que assistir o ajudar.
Per què ens fa tanta por una persona que està posseïda?
Perquè fa molta por, de veritat, fa molta por. Té el dimoni a dins i això fa que siguis incapaç d'establir o d'acotar quina capacitat té de fer-te mal, no? I això té una maldat infinita i això fa terror, fa molta por.
Una estètica d'aquestes parlant planer de mal rotllo, el que té durant la pel·lícula. De fet, ha rodat a localitzacions, per exemple, això ho parlàvem abans d'entrar en directe, com l'Hospital del Tòrax de Terrassa, que ja de per si és un lloc que fa molt mal rotllo, per els pèls de punta. Com és rodar en espais com aquests? A aquest no li feia falta maquillar-lo perquè donés mal rotllo?
No, és, sobretot és molt divertit i apassionant. Efectivament, el Tòrax és la localització principal de la pel·lícula. Aproximadament de les 4 setmanes de rodatges, 2 hem estat rodant el Tòrax, que és un lloc fascinant i aterrador. Tenim una anècdota que el primer dia de rodatge, que rodàvem a les calderes, a l'antiga sala de calderes de l'hospital, un lloc poc habitual, on no sempre t'hi deixen rodar, i vam tenir seriosos problemes tècnics perquè cada vegada que entràvem la càmera a dintre, la càmera se'ns apagava. La tornàvem a treure, s'engegava, la tornàvem a entrar, es tornava a apagar. Vam canviar de càmera, òbviament en portem 2 per si de cas, i ens seguia passant el mateix. Al final, per algun fenomen també probablement paranormal, la càmera va acabar funcionant sense cap explicació. I hem rodat també altres localitzacions fascinants i estèticament molt potents. Hem rodat a una antiga piscina municipal, per dir-ho així, que hi ha a prop de Terrassa,
A prop d'Ullastrell, si no vaig errat.
Molt a prop d'Ullastrell, sí, que surt un plano en el tràiler de la pel·lícula i és un lloc esgarrifós, realment aterrador, també.
Una pel·lícula que ja, diguem que la imatge que transmet, pofa, això per suposat. El treball que heu hagut de fer, per exemple, amb maquillatge, efectes especials, no sé si deu ser dels més complicats, però vaja, el que es veu és que s'ha treballat molt la cosa.
Sí. La responsable dels efectes especials de maquillatge, la Mònica Murguia, és una noia que treballa amb mi des del primer curtmetratge. Vam fer junts Mal Cuerpo, vam fer junts Castidèrmia i ara hem fet la pel·lícula. I és una noia que en sap molt. I sí, els efectes especials de maquillatge són un dels actius de la pel·lícula, igual que ho és la fotografia del Xavi Garriga, que és la que ens ajuda a tenir aquesta sensació de foscor i d'horror, no? Durant tota la pel·lícula.
Al final és l'angoixa que es busca amb el cinema de terror, molt sovint. És importantíssim tenir aquest ambient que t'atrapa, però que no et deixa sortir, aquest és el problema.
Sí, que és un ambient realment una mica addictiu, eh? Vull dir, almenys per mi com a espectador, perquè jo abans que res sóc espectador i el que m'agrada de les pel·lícules de terror és que d'alguna manera m'hi pugui submergir i em tinguin atrapat durant una hora i mitja o dues hores, no? Aquí hem buscat el mateix i és una combinació de la fotografia, és a dir, la imatge, la música també és molt important, en aquest cas el Jordi Dalmau, que també és el compositor de les músiques dels meus dos curts i també és veí de Vall d'Oreig. Entre la música, la fotografia, els efectes especials de maquillatge i molt important també tota la part de direcció d'art i disseny de producció, doncs aconsegueixes o busquem donar aquesta sensació d'horror i mantenir l'espectador en aquest univers una mica entre la melancolia i la perversió de la foscor, no?
Exacte, perquè aquesta estètica que busques, d'on veus? Creus que és teva genuïna? Òbviament tindràs els teus referents com a directors de gènere.
Sí, jo crec que indiscutiblement tots tenim referents. És la suma de molts referents i de molts anys veient pel·lícules de terror. Acabes buscant o acabes tenint un estil propi que ve sobretot donat, doncs, com et dic en aquest cas, de la feina d'un equip, de la feina conjunta d'un equip amb el que treballa junts. En aquest cas, en els dos curtmetratges i a la pel·lícula, tots aquests personatges que et deia, director d'art, director de fotografia, compositor, efectes especials de maquillatge, és sempre el mateix equip.
Exacte. Clar, perquè si jo ara pregunto per pel·lícules com El Exorcista, per exemple, o Possessió Infernal, la primera, sí, l'original, sí, si em dius que no han estat importants per tu, jo ara patiria, perquè dic, d'on treus llavors aquestes idees boges?
No, això són, bueno, referents indiscutibles, és a dir, probablement són dues de les meves cinc pel·lícules preferides, tant Evil Dead com El Exorcista, que és una pel·lícula que de l'any 72 i que avui s'aguanta d'una manera impecable, és a dir, no ha envellit ni una mica i segueix fent tanta por com feia.
La prova del temps, dia, eh?
Sí.
La passa de sobre, estic totalment d'acord. No ho amagaré pas, una de les meves dèries és el cinema de terror, per tant, sí, avui ho m'ho has posat molt fàcil amb aquesta pel·lícula, no t'enganyaré pas. Clar, ara mateix, per exemple, quan es vol... Clar, el cinema de terror, potser el problema que té és que el públic a qui va destinat normalment és el públic que busca cinema de terror. Potser seria el gran problema que tindria, perquè les pel·lícules més taquilleres, més comercials, aquestes no... A mi no em fan por, a mi, en general, que ho digui.
Sí, bé, aquesta és una pel·lícula que és una pel·lícula de terror, indiscutiblement, però crec que és per un públic una mica més ampli. Hi ha una història entre un avi i una neta, que en alguns moments està més propera a la melancolia que al terror, i entenc que això la fa apta o adequada per un públic més ampli que el públic més hardcore habitual del cinema de terror.
Exacte, això, veus, aquesta era la gran incògnita que es podia tenir al respecte. Perquè arribats a aquest punt, com es pot impressionar el públic a aquestes altures de la vida? Perquè és molt complicat que hi hagi una pel·lícula que posi la pell de gallina.
És molt difícil, sí, estic completament d'acord que és molt difícil impressionar o sorprendre. Sobretot el que jo vull és que passi una bona estona veient la pel·lícula.
Crec que s'ho passaran bé veient aquesta pel·lícula, això és important. O s'ho passaran fatal.
Vull creure que sí. La pel·lícula té una mica una narrativa semblant a un relat. Per mi és gairebé un conte, no? Que té aquestes puntes de terror, però que està tot el rato submergit en un ambient de foscor i de misteri.
I, clar, parlem dels, diguem, espectadors més clàssics, també dels més hardcores, com bé deies ara. A tu, per exemple, què t'impressiona a aquestes altures en el cinema?
Home, jo ja tinc una edat i és difícil impressionar-me. M'impressiona, per exemple, la feina que fan molts curtmetratgistes, que amb molts pocs recursos són capaços d'oferir-nos històries curtes molt potents, que he tingut ocasió de conèixer mentre he format part i formo part d'aquest col·lectiu. No?
Clar, passar de fer curtmetratges a fer una pel·lícula, canvia molt la història o simplement és organitzar-se d'una manera diferent?
Gran pregunta aquesta, de veritat. Molt interessant perquè no coneixes la resposta fins que t'hi trobes, probablement.
I què vas trobar?
Els curtmetratges són moltes hores, però és una feina... Són professionals, els meus curtmetratges eren absolutament professionals, sí. Vol dir que totes les persones que intervenien es dedicaven a aquesta feina, però no deixa de ser un treball en equip entre amics. No tens limitació, per bé i per mal no tens limitació d'horaris, la pressió tens la que et poses tu per ser capaç de rodar amb els 3 o 4 dies o 5 que tinguis per rodar el curt. Quan entres a fer un llargmetratge i entres per entrar al circuit comercial, tot això s'endureix molt més. És a dir, tens un calendari i un pla de rodatge que s'ha de complir mil·limètricament cada dia, tens un número d'hores limitat que no es poden sobrepassar per conveni, per dir-ho així, no pots fer més de 10 més 1 al dia, quan amb un curtmetratge pots fer 18 hores que ningú dirà res. I la pressió és molt forta perquè tothom depèn de tothom per fer la feina ben feta i que el producte acabi lluint, el que fa que es treballi el llindar de l'hostilitat, el que ve just abans, els nervis a flor de pell. I aquí érem un equip que ens coneixíem i molt ben avingut, però és complicat de dirigir i de coordinar totes aquestes emocions també, no? Sobretot en pel·lícules de baix pressupost, com és el cas, que també fan que, per exemple, els actors, pues, en lloc de poder fer 10 preses d'un plano, doncs potser només n'hi deixes fer 3 o 4, el que fa que ells també estiguin molt més nerviosos, i l'equip també, perquè el marge d'error és molt més petit.
Has d'anar molt més al gra i sense fer massa volta sobre un mateix tema. Tornant al rodatge i a les localitzacions, una pel·lícula, com molt bé dèiem al principi, rodada en espais de per si tètrics, que no necessiten maquillatge ni filtres perquè donin mal rotllo, això no ens podem enganyar. A l'hora de fer el rodatge de la pel·lícula, em parlaves d'aquesta anècdota a l'Hospital del Tòrax, que hi havia càmeres que s'apagaven... Això també determina una mica com s'ha de fer la pel·lícula i lliga molt bé amb això que m'estàs dient d'aquests nervis i d'aquest moment a l'hora de rodar. Això es va donar problemes, aquests espais de moments de dir anem a parar un moment perquè, ostres, el lloc no acompanya?
La veritat és que no, perquè ja es va fer una molt bona tasca de preproducció, amb la qual les localitzacions es coneixien gairebé al mil·límetre i, bueno, en aquest cas hi havia també la meva ajudant de direcció, la Adela Batiste, que ha fet una molt bona feina i ha estat tot bastant controlat. Hem tingut poques sorpreses en aquest sentit. Hi ha un factor també molt determinant que pot ser molt cru i molt incontrolable, que és la climatologia. No? Tu fas un pla de rodatge i, com en aquest cas, els exteriors havia de fer sol, no? I si el dia que vas a fer un exterior et plou, estàs perdut. Sempre hi ha un pla B per anar a interiors, però realment et compromet molt el pla de rodatge. I en el cas d'Asmodèxia, doncs vam tenir la sort de que la climatologia ens va respectar bastant.
Això és, és tenir bona sort i aprofitar-ho, per suposat. Escolta, aquest és un dels teus projectes que, com molt bé dèiem, el 20 d'abril estarà al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Brussel·les. Quan la podrem veure a casa nostra, la pel·lícula?
Bé, la data en concret encara no la sabem, sí que sabem que serà el quart trimestre d'aquest any, a finals d'any.
A finals d'any es podrà veure. A cinemes comercials, esperem?
Sí, a cinemes comercials, no sé el número de còpies ni a quins cinemes, però sí, la veurem als cinemes. Té distribució a Espanya, la pel·lícula.
Escolta, si et sembla, abans d'acabar, hi ha un altre projecte que m'agradaria comentar amb tu, un projecte que he trobat al teu lloc web, és Sheol. Es tracta d'una sèrie de televisió codirigida també pel Xavi Garriga, que també col·labora en aquesta pel·lícula.
És el director de fotografia.
Exacte. Es va presentar a Sitges i hi ha més possessions i més històries del mal en aquesta història, en aquesta sèrie de televisió. Com ho teniu plantejat, a vendre tot plegat? On es podrà veure algun lloc, de moment per internet, alguna televisió s'ha interessat?
Bona pregunta. Xeol és un projecte d'una sèrie de televisió de format convencional que vam construir junts, el projecte amb el Xavi Garriga. Estem treballant encara a veure com serà possible o viable la producció. Els productors d'Asmodexia també estan estudiant el projecte. I és una sèrie que el que fa d'alguna manera és ficcionar sobre llegendes o històries reals de les diferents èpoques de Barcelona. El capítol pilot, que és el que tu et referies, que està guionitzat i estaria a punt per rodar, per dir-ho així, explica la història de mossèn Cinto Verdaguer, però de la cara més desconeguda de mossèn Cinto. Mossèn Cinto era un exorcista molt important. I el fet de ser exorcisme va condicionar molt i va estigmatitzar molt la seva vida.
Això no és massa conegut, que
això no és gens conegut, però ho va portar fins a un extrem realment impensable. I això ho tenim explicat i ho tenim ficcionat en un guió per fer el primer capítol de Xeol.
I abans d'entrar en directe, ho comentava amb tu, Marc, que també tens un altre projecte amb un conegut d'aquest programa i d'aquesta casa també, el Joan Ramon Armadas. És un projecte d'una història que passa a la Xina, es diu Through Chinese Eyes.
La Xina, el país més poblat de la Terra, situat en una de les zones de més creixement del planeta. La nació que aviat es convertirà en la primera economia del món superant els Estats Units és encara una gran desconeguda a Occident. Els seus canvis, els seus reptes, la seva cultura, les seves preocupacions marcaran la història del segle XXI. Però quines han estat les causes d'aquest boom en tan poc temps? Com afecten les decisions que pren el govern xinès al nostre dia a dia?
De fet, l'altre dia parlàvem amb el Joan Ramon també sobre la Xina arrel del seu últim llibre, de la cicatriu del fill, i mira, una setmana després tornem a parlar de la Xina a través d'aquest documental, un documental que ja heu presentat i de moment esteu intentant manegar a veure com pot arribar més lluny.
Sí, hem presentat el que seria el teaser del documental, que és aquest tros que estàvem sentint. Bé, amb el Joan Ramon tenim una molt bona relació. De fet, ell és el cap de premsa i comunicació de la pel·lícula. I sí, vam treballar en aquest projecte degut al coneixement que té ell d'aquest país tan desconegut i fascinant com és la Xina. I ens passa una mica el mateix que amb la sèrie. Estem esperant que surti productor pel documental, però insistirem i l'aixecarem, segur.
És complicadíssim treballar en cinema a aquestes altures, en aquesta època que estem vivint ara.
És molt complicat, però probablement ha fet que jo hagi tingut l'oportunitat de fer el meu primer llarg metratge. De fet, hi ha molt de talent en aquest país. Tenim una fàbrica de gent amb molta capacitat i molt de talent en cinema com és l'ESCAC, i bé, en aquest moment el desaparèixer l'ajuda al diner públic i aparèixer l'oportunitat de fer coses en diner privat és on jo, probablement degut a la meva experiència en altres sectors, he sabut trobar un camí o una via per accedir al capital privat.
Clar, de dir que la pel·lícula Asmodexia és 100% capital privat.
Capital íntegrament privat, sí, sí. I probablement aquesta oportunitat ha sortit degut a les circumstàncies que hi ha ara. De no ser així, doncs haurien seguit treballant les productores de sempre amb diner públic i donant oportunitats a gent amb molta formació.
Clar, difícil d'aconseguir aquests calés per fer la pel·lícula, però és el que deies, total llibertat a l'hora de fer-la, entenc.
Absoluta, és clar. Dir, amb el vot de confiança dels productors ha sigut a via lliure i carta blanca sobre un guió aprovat. En el guió l'hem escrit a dues mans amb el Mike Ustenc, que és productor associat de la pel·lícula també. Ha sigut un plaer i d'alguna manera treballar amb ell també és, no és garantia, però sí que el seu coneixement del sector del terror i del gènere fa que t'apropis molt a les condicions que ha de tenir el projecte perquè surti bé.
Estem a principis d'any, encara queda moltíssim, però hi ha festivals on voldríeu estar amb aquesta pel·lícula? No et diré si hi estareu, perquè això ja és una altra història i no depèn, jo ho sé, al 100% de vosaltres, però jo, per exemple, si fos tu, Sitges, el tindria en ment.
Bé, Sitges a tothom. Tothom té Sitges amb ment per esmodèxia i jo el primer, que d'alguna manera em considero gairebé fill de Sitges. No? I Mal Cuerpo i Castidèrmia han estat els dos a secció oficial, els dos curtmetratges a competició, i crec que això ha sigut el meu aval per anar a buscar l'oportunitat de fer el llargmetratge. Per tant, el primer il·lusionat en estar a Sitges amb el... soc jo.
Clar, com canvia la cosa, eh? D'anar com a fan a Sitges, m'imagino, sí, a anar-hi com un dels protagonistes de fer-ho tot possible.
Sí, de fet és molt divertida la combinació, és dir, que hi vas com a espectador i com a fan, i hi ha uns dies que et toca participar-hi amb el teu curtmetratge i et fa sentir que formes part d'aquest show o d'aquest espectacle. Acabo amb lo de Sitges dient que la presència al festival és una aspiració de tots, però que, òbviament, hi ha un comitè de selecció que és qui s'haurà de definir.
Doncs ja ho sabeu, Asmodex, haurem d'esperar una mica per poder veure-la aquí, aquesta pel·lícula del Marc Carreter, valldoreixenc. És la seva primera pel·lícula de llarga durada, una pel·lícula de terror, d'exorcismes, amb moltes ganes de veure-la. De moment, aquells que puguin, potser la poden veure a Brussel·les, en aquest Festival Internacional de Cinema de Terror de la capital de Bèlgica. N'hem parlat avui amb el seu director, el Marc Carreter. Marc, gràcies per ser aquí amb nosaltres i moltíssima sort amb aquesta nova aventura.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer i fins aviat.